Radio Astel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Astel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioastel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Creus que el metro de Barcelona a les 8 del matí va a petar? Tu no has viscut prou. Tu escolta Ràdio Estel a partir de 2:15 del matí i aprèn-ne. Gent que entra i surt de l'estudi sense parar. En diuen el magazín de Ràdio Estel i no sabem si esmorzen, però hi caben tots tu. I tothom diu coses i parla de coses. Tothom té novetats i punyetes i històries. De dilluns a divendres, de 2:15 del matí a 2 del migdia, al magazín de Ràdio Estel. Venen en metro a velocitat de creuer. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Dèiem ahir que potser estem davant de la setmana més calorosa de la història. I això tot just comença, déu-n'hi-do. Una mica de camins, aire fresc pel cap de setmana. Bona vesprada d'aquest dissabte 8 de juliol del 2023. Avui començarem el Camins cap de setmana, la nostra Macedònia de dissabte. Rebem la visita del padre Fermín Delgado, que ens disseccionarà la vida de la Basílica de la Mercè. Serà la nostra secció Dial Mercè, de seguida. Tot seguit, passarem revista del setmanari Catalunya Cristiana amb la seva sotsdirectora, la Carme Munté, que ens portarà un cop més allò més destacat del seu setmanari. I a la part final del programa recuperarem la visita del gran Àngel Miret, que va venir dimecres passat i ens va oferir la seva columna d'opinió, sempre interessant i al dente, Àngel Miret, Angelologia al Camins. Amb tot això, des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins, Camins.
Vinga, doncs arrenquem el Camins cap de setmana i fem aquesta continuïtat. Venim de la Basílica de la Mercè d'escoltar l'Eucaristia des d'allà com cada dissabte i saludem al seu rector, padre Fermín Delgado. Bona vesprada.
Bona vesprada a tothom. Sota, amb energia.
Compartim amb la gent el que m'acabes de... No d'Indiana Jones, estàvem parlant d'Indiana Jones abans de començar
sí,
la secció.
Però una bona pel·lícula, eh?
Una bona pel·lícula bona. De la qual la gent, els oients de Radio Estel saben que estic obsessionat una mica amb Indiana Jones. Porto un mes donant la turra amb Indiana Jones. Bueno. No escoltes el Camins entre setmana, però si no he posat la banda sonora cada dia, no l'he posat cap dia, Fermín. No, però m'estaves explicant que el fet de que l'Eucaristia sigui irradiada per Ràdio Estel dona una fama, eh? Que de vegades entres a llibreries i la gent t'acosa, no? Una mica... Hombre, sí, usted es el de...
Sí, gira el cap. A vostè? No sé vostè el de Radio Estel, el de la missa.
Imagina't.
Claro.
Les fans.
Sí, no puc anar d'incògnit. I això no es cura amb un antifaz.
Has de parlar...
Tinc que deixar de parlar.
Has de parlar amb Messi, a veure com s'ho fa Messi per anar pels jocs, saps què vull dir? Bueno, escolta...
Per cert, digues. Per tots els culers, vam oferir al Futbol Club Barcelona l'oferiment dels trofeus a la Mare de la Mercè.
Ah, sí?
Sí, ho tinc que dir, perquè és això. Després et diuen, és que... Vostè obre la basílica a l'Espanyol, però què passa en el Barça? És que el Barça no vol venir? No vol vindre a la basílica?
No vol venir.
No, el senyor Laporta diu pues,
que
hi ha que esperar, que hi ha molts problemes al club.
Que no li
no sé què problema hi ha oferir els títols i les copes, que aquest any va ser l'únic any que el Barça, que és un gran club, va guanyar totes les lligues de tots els campionats.
Exacte, les sis professionals.
És una foto única, als peus de la Mare de Déu. No va voler. Oh. Que els socis... Li demanin al president, però, és el que passa.
Però, Fermín, està molt bé que un espanyolista i madridista reconegut com tu, no desvellem cap secret, obre també les portes de la Basílica
a l'adversari. Les portes de la Basílica estan abiertes per a tots els clubes que lo soliciten. I com siga així, el Barcelona i algun dia Florentino per tocar les narices a la porta,
diga,
quiero ofrecer la Copa de la Liga y de Europa.
Sí,
no sé què. A Luis de Mercè, que soy un gran devoto, pues no tendrá más remedio.
No, clar que sí.
Però tu... bueno, no sé si passarà esto.
Ja veurem. Escolta una cosa, en aquesta secció Dial Mercè ja ho sabeu, cada 15 dies els dissabtes us oferim la vida de la Basílica perquè sapigueu tot el que es cou pastoralment, culturalment, socialment a la Basílica, i m'estaves explicant que tenim concerts, tenim...
Sí, bueno, un inciso antes, ayer fue a Sant Fermín, que fue una, bueno, santo de esta pobre persona humana que les habla.
Es veritat, felicitats.
Muchas gracias. Y fue divertido porque vinieron a la misa y les regalamos un pañuelo rojo con la efigie de San Fermín y
bé.
Tal. De San Fermín a la Mercè.
Pensaba que hauríeu fet un encierro allà.
No. Oye, mire, solo hace el bar Vidasoa, que está al lado, que saca unos toros de cartón.
Ah, mirad.
Y pues... toda la gente va por ahí por la calle corriendo y los toros de cartón detrás.
Déu-n'hi-do.
Pero bueno, eso para los críos.
Amb les coses que es veu de vegades al voltant de la Basílica, això, mira, té la seva gràcia.
Sí, després vam fer un berenar.
Ah, molt bé.
Sí. Va estar bastant bé.
Sempre un pica-pica, eh?
Era una manera també d'animar pues, a los navarros que hay Barcelona, oye, si no tengo... Es que en ningún sitio se celebra... Hombre, la Basílica de la Merced se celebra la fiesta del patrón, en las cosas porque el servidor, como su padre y su abuelo, pues se llama Fermín.
Molt bé, fantàstic. Doncs, bueno, doncs aquest apunt de Sant Fermín.
Sí.
Sí,
bueno,
concerts,
pues,
estàvem amb els concerts.
Sí, estamos esta semana que viene, estamos en vacaciones, hay mucho turisteo, no tanto como otros años, pero bueno, hay cierta animación.
Sí, notas una mica...
Sí, no es como otros años, no hay tanto turista extranjero ahí, pero... aún no he notado yo esa efervescencia de antes de la pandemia, que en cierta manera está bien porque, mira, egoístamente, pues oye, disfrutas de más tranquilidad, pero sí, notas que hay un poco de relax. Y además, como ahora han abierto el Palau Martorell de nuevo, que es un magnífico centro de exposición de arte, creo que es una exposición sobre un pintor de publicidad, se llama Muxa.
Es algo que está justo al costado, ¿eh?
Sí, está saliendo de la basílica a mano derecha.
Exacto.
Entonces mucha gente que va al palacio aprovecha para conocer la basílica, y de verdad se nota. Y además hay una exposición sobre los Rolling Stones también.
Ah, bueno. Mira,
sí, haciendo sus posiciones habitualmente. Una en la parte de arriba y otro bajando la escalera en la zona de abajo.
Muy
y
bien.
Suelen prepararlo muy bien. Y entonces, pues bueno, a lo que iba, pues eso, pues se nota que va habiendo más efervescencia, no tanto como otros años, pero bueno, en la Basílica no descansamos y para esta semana pues hay actividad cultural de alto nivel. Y así, por ejemplo, el martes 18 de julio a las 11:30 tenemos un maravilloso concierto de la Hillingdon Music Service de Inglaterra.
¡Qué una pronunciación!
Es una cosa fuera de serie of Massachusetts. y entonces, pues bueno, es una orquesta que, en fin, encima es gratuito. ¿Qué más podéis pedir a la Basílica?
Vale.
11:30, no tengo nada que hacer. Oye, en la Basílica ponemos los ventiladores, está fresquito, pues un poco de música, eso es total.
Home,
después un
sempre...
aperitivito antes de comer.
Molt bé. Eso siempre entra molt bé.
Hombre, eso es el martes 18, pero...
Dimarts 18, correcte. Has dit que és dos quarts de 12,
sí. I tenemos el día 14, porque vamos a ir de más lejos a más cerca, el día 14 tenemos dentro del certamen maravilloso de Bachcelona, Johann Sebastian Bach.
Bachcelona. Molt ben trobat,
Ahí Noragona. Está. Entonces, el día 14, el viernes, hay un concierto, pero este es de pago. Hay que sacar las entradas en www.bachcelona.com www.cocodrilclub.com. Eso no hacemos nosotros la gestión de esto.
Perfecto.
Y hay un concierto de un gran organista japonés que se llama Masaaki Suzuki.
Masaaki Suzuki.
Sí, que hablando contigo un poco antes de este programa, hablamos que se parecía al doctor Miyagi.
Al señor Miyagi.
Señor Miyagi, no, el de Karate Kid. Dar cera y no sé qué cera.
Pulírsela.
Y coger las moscas con los palillos. Tiene cara así de bueno el hombre este, de bueno, bondadoso, ¿no?
La foto es fantástica, ¿eh? La foto de que ilustra el concert.
Un hombre así con una mirada serena,
sí.
Con su melenita de artista.
Y a mí se digo una cosa, al Japó, todo el tema del piano siempre es virtuosísimo.
Sí, sí, no, yo conozco, sí, porque he ido a conciertos. Yo recuerdo una vez en Viena, cuando hice un viaje a Viena con la parroquia, entramos en un concierto de piano que lo tocaba el piano una japonesa. Oye, era sublime.
Sí, sí, y hay una tradición sublime, allá y una...
Sí, sí, además gente que se exige mucho, muy trabajadora.
Exacto.
Pues bueno, el día 14, viernes, este sí que hay que pagar, creo que son 20 euros la entrada, www.barcelona.com, el Masaaki Suzuki.
Que pero es están hablando de un nivel top, ¿eh?
No, es un nivel muy alto. Yo pienso que aprovechando que viene por Barcelona vale la pena... Fantàstic. Escuchar cómo toca el órgano, ¿no?
Això estem parlant el dia 14, ¿eh?
Exactament.
A quina hora? No sé si l'hem dit.
A les 20 hores.
A les 8,
8 de la tarda.
A les 8 de la tarda.
Y luego tenemos otro maravilloso concierto. Yo estoy aquí buscando la referencia para que no se me pierda.
A ver si
lo encuentro.
Si ves, la trobes.
Exactamente.
O estás buscando el teu WhatsApp, porque es un tal... N'hi ha tal quantitat d'informació al teu WhatsApp que es, yo creo que es complicado, que otro es fácil.
Bueno, ahora estamos precisamente mandando los avisos de...
¿De qué?
Ya que tenemos la lotería de Navidad, porque mucha gente se va a casa.
A ver, espera. Estem al juliol y estem ya en la lotería de Navidad.
Hombre, porque la gente se va al pueblo. Y como la gente se va al pueblo, pues le gusta llevar la suerte, porque tenemos la certeza de que este año va a tocar un gran premio. Y entonces, pues chico, pues ¿qué quieres? Pues que la gente se lleve al pueblo la suerte también.
Está bien. Sí, perquè és un moment que t'expandeixes una mica i pots anar allà amb les paperetes. Mira, t'ha agafat això de la Mercè, aquesta loteria de... Ja l'has trobat?
Ja l'has trobat, I el concierto, també, que està molt bé, més cercano, és el 13 de julio.
13, Déu-n'hi-do.
El 13 a les 10.
Quina setmana teniu, no? De
sí, sí, esta setmana que viene, el dia 13 i el 14. I la siguiente, el 18.
A les 10.
Vale. Exactamente, a les 10 de la mañana, el concierto de la Prior Park College Senior Chapel Choir d'Inglaterra. ¿Es toque inglés?
Es espectacular.
From Massachusetts.
Yo creo que has de hacer las homilies una part en inglés.
Y el director
pensa
es...
que per l'aplicació te escolten a tot el món, ¿eh?
Y el director musical se dice Matthew Nichols.
Matthew Nichols.
Exactamente.
El Boden Matthew.
Prior, bueno, en español así diré, Prior Park College Senior Chapel Choir. Imagino que será un coro de gente pues un poco ya más mayor y tal, de un
pero college, segur, universidad. Pero seguro que val molt la pena y está
no, sí,
muy bien.
No, sí, hacen una gira por Europa y uno de los sitios donde que han elegido ellos para cantar es la Basílica por su sonoridad, porque es muy buena. Y entonces, pues sí, hay muchos grupos que llaman precisamente porque les gusta la Basílica, les gusta el arte, el contexto barroco, está muy bien, es bonita, y luego se oye muy bien, y además está fresquito.
Per tant, tenim uns dies ultraculturals a la Basílica, als quals esteu convidadíssims. ¿Qué més coses?
Pues mira... No,
¿Tú marxes de vacances, Fermín?
Yo, mira, me voy del 15 al 22, si se puede llamar vacaciones, pues un viaje también con la parroquia, hay que estar un poco pues, en tensión por estar a Escocia.
Ah, es veritat.
Sí, me encanta Escocia, es maravilloso.
T'agrada molt.
Però en verano, pues, normalment és fresquito.
T'has posat algun cop una falda escocesa? O...
No, me lo he probado, pero bueno, nunca es tarde.
Home.
Nunca es tarde.
Si ho fas, sisplau, fotografia.
Sí, con un vacío. Bueno, al día siguiente yo creo que me llamarían.
Algú,
a consultas.
Algú et trucaría, ¿eh?
A consultas.
¿Qué ha pasado?
Hombre, es que cuando se pone la falda esa, ya sabes que lo normal es que vayas con todo el aire.
Y me sale estiu. La cosa s'ha de ventilar.
Pero no, al principio no es un plan que tengo así en mente.
Val, val. Total, que marxeu a Escòcia aquesta setmana,
sí, del 15,
eh?
Del 15 al 22 de agosto.
Molt bé. Ah, en agost.
En agost, sí.
I mentre estàs aquí...
Sí, estoy en la Basílica, hombre, algún día a lo mejor iré a ver a mis padres, que vienen Reus, bien cerca, sí, y me gusta, pues también, de vez en cuando pasar, es obligación todos los hijos.
Y
luego también, una obligación y un andaleite, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues en octubre serán las vacaciones, porque son las fiestas de la Virgen del Rosario, que son las del pueblo de mis padres, y en Córdoba, pues está mucho mejor... En octubre, que no en julio.
Millor a octubre. Que
y otra cosa que en octubre tenemos también peregrinación a Lourdes el 16, 17 y 18.
Vale.
¿Eh? Iremos hacia Lourdes en el viaje de ida, pasando por el Valle de Arán, en Vieja, toda esa zona que es muy bonita, pararemos ahí a comer. Y a la vuelta, evidentemente, antes de regresar, por las grutas de Betarram. i por Carcassona.
Fermín Delgado, ¿vols apuntar alguna cosa més?
Bueno, pues desear a todos nuestros queridísimos radioyentes pues unas felices vacaciones de verano, que disfruten, si cogen el coche con mucho cuidado, que tenemos, exactamente, tienen que volver sanos y salvos.
¿Qui era el patró dels conductors?
San Cristóbal. San Cristóbal. El día 10, se celebra el 10 de julio.
Ah, perfecte.
Dentro de poquito. El pasado día 2 fue el día de la semana esta de la... un poco pues de la concienciación en el tráfico.
Sí, ho vam comentar
el pasado domingo pasada. Yo hablé un poco de todo esto.
Exacte.
Y sí, en fin, sí. Hay que ir con mucho cuidado porque, bueno, yo tuve ya un pequeño accidente, gracias a Dios no pasó nada, por un segundo que me despisté por dos avispas que entraron en el coche.
Es cert, ho vas comentar a la homilia.
Sí, y no...
Que veig és que t'escolto les homilies.
Y no pasó nada porque yo creo que ahí San Cristóbal nos guió. Porque, en fin,
claro que pasar sí. Algo peor. Fermín Delgado, muy rector bien. De la Basílica, moltes gràcies per aquests minuts.
De nada, ja sabeu, un placer.
Venen per endavant setmanes culturals i també aquests viatges que la Basílica té programats que sempre són fantàstics de la mà de RT Cultural. Fermín, fins bueno, la propera.
Hasta
ens
la
queda,
vista,
ens queden, la temporada acaba el dia 21, per tant...
Que làstima.
Queda poquet ja.
Oh, esto es una adicció, esto de venir aquí a Radio Estel. Sí, és molt addictiu.
Doncs ara et desenganxaràs durant uns mesos, no hi ha cap problema.
Bueno,
vinga, Fermín Delgado, gràcies. Nosaltres gràcies. Que respirem un segon i continuem endavant. Això és Camins, cap de setmana.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Passem revista.
Això és Camins cap de setmana, Camins de dissabte, ho hem escoltat, passem revista al Setmanari Catalunya Cristiana i qui millor, com sempre, encantadíssim de rebre-la en aquest estudi a aquesta hora, a la sotsdirectora del Setmanari Catalunya Cristiana, Carme Munté, bona vesprada.
Què tal? Bona vesprada,
que
Rafa.
Què rius? Què rius? Què rius? Ah, sí, és que ets de riure...
Si sempre em presentes tan bé.
És que ets de riure fàcil,
sí,
eh, Carme?
Sí, una mica. Això però estic aquí.
Radiofònicament s'agraeix molt.
S'agraeix.
Una persona que rigui, tot i que diguis una parida que no té cap sentit, la gent riu, saps?
He de dir que tu convides a riure.
Ah, bueno, m'ho agafaré, sí, agafaré com una virtut.
Com una floreta, i tant.
Dit així, igual,
i
saps? Pot... No, jo ho interpreto bé.
No,
vinga. Ah, va, doncs entrem en matèria de Setmanari de Catalunya Cristiana i estic a les teves mans. Què heu preparat per el número que sortirà
demà? Mira, tenim una entrevista a un personatge molt conegut. Ell és el James Martin.
Ja.
Per les persones que no sàpiguin qui és una persona, és un jesuïta, és nord-americà i, a més a més, és un referent, diguéssim, podem dir, el que és la pastoral de l'acollida, de la diversitat sexual, en aquest cas, doncs, de les persones homosexuals, LGTBIQ+, molt actiu a Twitter, a més, doncs, el Papa l'ha rebut en diferents ocasions.
Sí.
De fet, el 2017, el Papa Francesc el va designar consultor del Dicasteri per a la Comunicació del Vaticà.
Val.
També el James Martin, cal dir, que és editor de la revista Amèrica i del portal Outrage, i és autor del llibre Tender un puente, com la Iglesia Catòlica i la comunitat LGTBI poden entrar en una relació de respeto, compassió i sensibilitat.
Val.
I més a prop de casa nostra, cal dir que també és autor d'un dels quaderns que va fer Cristianisme i Justícia.
Ah, sí, sí, sí.
Per tant, hem fet aquesta entrevista feia temps que, doncs, que li anàvem al darrere, podem dir. Finalment, doncs, el nostre company, el Joan Andreu Parra, va poder aconseguir parlar amb ell. De fet, l'entrevista està feta per correu electrònic.
Ah.
Tot s'ha de dir, també.
Mira, la Modernor.
La Modernor. Sí, que ens faciliten les noves tecnologies, sí, sí, no? Perquè dius, home, com contactem amb un jesuïta nord-americà?
Si no, doncs, seria impossible. Seria...
Si no seria impossible, exacte. Doncs mira, gràcies a Déu, doncs tenim el correu electrònic i vam poder parlar.
Val.
El títol de la portada és un títol que transmet una mica el missatge de l'entrevista, perquè ell diu, feu saber a les persones LGTBIQ+, que són benvingudes. Per tant, el que ve a dir és que com no, les persones s'han de sentir acollides per l'Església, independentment doncs, de la seva orientació sexual o de qualsevol altra situació en què es trobin, les persones, que no vol dir això, que tu estiguis d'acord amb la seva manera de viure, però les persones han de trobar aquesta acollida per part de l'Església, i ell defensa doncs, aquesta pastoral de l'acollida.
És que a més et dic una cosa, l'experiència que jo tinc de l'Església és així totalment.
Sí, sí, sí.
Però és que no només amb la diversitat sexual, és que jo he vist a l'Església acollir enemics de l'Església.
Correcte, correcte.
És a dir, persones que han treballat en contra de l'Església, acollir-les. És a dir, és la naturalesa pròpia del cristià, és estimar a tothom, més enllà de creences, d'orientacions, a tothom, ja està.
A més, Rafa, cal dir que de forma molt primerenca el pontificat del Papa Francesc s'ha caracteritzat per aquesta especial atenció a les persones homosexuals.
Sí, sí.
A través de múltiples entrevistes. En resposta...
recordem aquell episodi, no?, en l'avió, aquestes converses informals.
Correcte.
Que deia qui sóc jo, no?, per jutjar
els altres.
Exacte.
I fins i tot ha criticat els països on aquestes persones d'aquests col·lectius són perseguides.
Home, i tant, sí, sí.
I ho ha dit directament, no? Llavors, clar, també cal dir que aquesta entrevista que publiquem aquesta setmana s'emmarca també en la presentació de l'Instrumentum Laboris, que tenim aquest document que s'ha presentat recentment i que és com el document de treball de cara al sínode sobre la sinodalitat, que tindrà doncs aquesta 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que es farà a Roma del 4 al 29 d'octubre.
Jo vaig perdudíssim amb el tema aquest del sínode. Ja sé que hi ha moltíssimes històries, per tant, us recomano que llegiu Catalunya Cristiana, que us situarà en el moment concret.
No, però el que vull dir és que una de les preguntes que planteja aquest Instrumentum Laboris en relació amb l'acompanyament pastoral és aquesta, i la cito textualment.
Vinga.
Com podem crear espais en què aquells que se senten ferits per l'Església i rebutjats per la comunitat puguin sentir-se reconeguts, acollits, no jutjats i lliures per fer preguntes? A la llum de l'exhortació apostòlica postsinodal Amoris Laetitia, quines mesures concretes calen per arribar a les persones que se senten excloses de l'Església a causa de la seva afectivitat i sexualitat, entre les quals especifiquen les persones LGTBIQ+.
Sí.
Tot això per què ho dic?
A veure, per què? Per què?
Sembla aquí una professora d'escola.
No, però a mi ja m'estàs ajudant a centrar-me en el que publiqueu.
Perquè, evidentment, doncs, quan vam començar a plantejar el tema a partir del dimarts a les xarxes socials, doncs hi ha hagut força rebombori pel que fa doncs, a crítiques que un mitjà de comunicació com Catalunya Cristiana doncs, abordi aquesta qüestió. A més, faci servir aquesta nomenclatura, podem dir, no?, del col·lectiu LGTBIQ+.
Sí.
I jo vinc a dir doncs, que s'ajusta totalment no, al que defensa en aquest sentit l'Església i com està treballant l'Església també en clau sinodal. No? I com d'alguna manera, precisament, la pastoral de l'acollida amb aquestes persones en concrets s'inclou dintre del plantejament de l'Instrumentum Laboris d'aquest document sinodal.
És que, mira, si em permets, faré una petita reflexió que sempre faig. És a dir, l'Església... ara parlo per la meva experiència i pel que jo penso, eh? És a dir, amb aquest reportatge que efectivament segur que desperta diferents sensibilitats i pensaments, etc. Tu m'ho estàs explicant. Jo crec que les persones homosexuals o de qualsevol tendència sexual, és que l'Església està oberta per a aquestes persones. Ara bé, té una paraula per ells. Com per tothom. O sigui, per als casats, per als heterosexuals, per a les persones riques, per a les persones pobres, l'Església té una paraula per tothom. I és una paraula de conversió. De conversió, és a dir, de passar a viure de cara a Jesucrist. Punt i final. Ara, portes obertes a tothom. És que et dic, és que jo he vist casos de persones que havien atacat a l'Església sent acollides per l'Església amb un carinyo, amb un amor, amb una tendresa espectacular. Que és
no,
com
i també
Jesús
és veritat que moltes persones pues, han viscut un cert rebuig, per què no dir-ho, no? Per part d'en alguns moments al llarg de la història, per part de l'Església.
Home, i tant. És que al llarg de la història l'Església, ojo al dato.
Precisament per això, doncs, és important, doncs...
sí, que avui... Que, exacte. Que
amorosia, no, aquestes relacions, que no, podem dir,
que,
no?
I que no es repeteixin errors del passat, jo crec, penso, eh? Sí, sí.
Mira, si et sembla, Rafa, podem dir algunes de les frases, no?, que explica el James Martin,
però
evidentment...
Perquè tenim talls de James Martin.
Tenim un tall.
Passa que el tenim... L'escoltarem la seva veu, però està en anglès sense traduir, val? Per tant, aquest és James Martin. Escoltem-lo.
Hi, I'm Father Jim Martin, and on behalf of many people involved in this effort, welcome to Outreach. What is it? Well, Outreach is a new LGBTQ Catholic...
James Martin.
Resource.
De fet, el primer que diu és... Hi,
I'm James Martin. I diu, welcome to Outreach. He vist que això de Outreach no ho havia dit gairebé jo abans.
Vale, doncs ara tenim la correcció del propi James Martin. Aquest és ell. Clar, no, jo personalment, que d'anglès fluixeixo molt, no entenc gairebé res del que està dient, però tenim frases que heu tret de l'entrevista.
Sí, i que, evidentment, recomanem, sisplau, que llegiu aquesta entrevista directament vosaltres.
Sí.
Però, mira, algunes de les frases, a veure què et semblen, Rafa.
A veure.
Diu qualsevol cosa que faci sentir una persona que d'alguna manera és un error, no ve de Déu.
Mm-hmm. Clar.
El que més em cansa és el nivell d'homofòbia de l'Església. Diu, em fixo en l'exemple de Jesús, que sempre va allargar la mà als marginats. Diu, potser els líders de l'Església hauran de pensar disculpar-se per les declaracions feridores que s'han fet sobre les persones LGTBIQ+.
Uh-huh.
El papa Francesc ha intentat acostar-se pastoralment en aquest grup de persones i això ha fet que moltes se sentin més benvingudes i estimades. Ens hem de preguntar si l'Església pot reconèixer l'amor sovint abnegat i solidari de les parelles homosexuals. Si volem ser com el bon samarità, és prou fàcil veure qui necessita la nostra ajuda a l'Església avui dia.
Doncs aquest reportatge en profunditat
del
aquesta entrevista del Joan Andreu Parra via e-mail, amb el nom, que ara sembla...
James Martin.
Doncs el trobareu en el número que sortirà demà de Catalunya Cristiana i amb aquest rebombori que una mica era d'esperar, però amb valentia també Catalunya Cristiana fent aquest reportatge. Altres temes.
Altres temes. Ens posem culturals i podem parlar, per exemple, que aquesta setmana parlem de la Barquino Sacra Car. És aquesta targeta que es va presentar just ara fa una setmana, que la va presentar mossèn Turull, també el cardenal Joan Josep Omella, i també hi havia el responsable de Barcelona Turisme.
Uh-huh.
És una targeta, recordem-ho, conjunta, que si la compres et dona accés a 8 espais emblemàtics religiosos, culturals de la ciutat de Barcelona, com per exemple doncs, Santa Maria del Mar, la Catedral de Barcelona,
sí,
o el Sagrat Cor del Tibidabo.
Uh-huh.
I, a més, ho deia mossèn Turull en la presentació, permet fer un recorregut per 1.800 anys d'història de Barcelona. Perquè, clar, al final cal dir que la història de casa nostra són les arrels cristianes.
Home, i tant. Sí, sí.
I ho veiem.
Sí, sí.
Ho veiem amb els edificis, ho veiem amb les obres pictòriques, ho veiem amb
els
tot.
Els noms dels carrers, moltes vegades.
Els noms
vegades.
Dels carrers, les festes majors.
Home, i tant, i tant.
Les majors, sí, tradicions. Sí. Per tant, doncs, aquest recorregut, aquesta Barquino Sacra Car, es pot permet fer aquest recorregut per 1.800 anys d'història de Barcelona.
Uh-huh.
Altres continguts. També entrevistem la nova presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, la Susana García, que ens diu, els joves d'avui tenen una set molt gran de Déu. I també diu, volem que tothom pugui fer la seva aportació a la URC, la Unió de Religiosos de Catalunya, des del seu carisma. Ella és mare general de les Carmelites de Sant Josep.
Molt bé, i tenim aquesta entrevista també amb ella, fantàstic.
Una altra secció, per exemple, és la de parròquies en sortida.
Aquesta és un clàssic. Ja.
És un clàssic perquè la fa el nostre company, el Miquel Àngel Codina. A més, ell visita, acompanyat del nostre fotògraf, l'Agustí Codinac.
Ui, quina parella, per allà. Mare de Déu.
Són un equip de reporters.
Sí.
Que van a les parròquies i llavors pues, expliquen les activitats que s'hi van a aquella parròquia, amb aquesta voluntat, com dèiem, que diu sempre el papa francès, de ser parròquies esglésies en sortida.
Sí, sí, sí.
I aquesta setmana, què visitem? Doncs visitem la parròquia de Sant Enric d'Ossó, a l'Hospitalet de Llobregat, i parlem doncs, de la comunitat de fe, que és molt activa, molt viva i acollidora, tal com posa en relleu el seu rector, mossèn Xavier Prebosti.
Val.
I per últim, parlem d'un documental, en aquest cas del Llorenç Gomis. A la secció de Cultura destaquem que s'ha estrenat el primer documental del poeta, periodista i catedràtic Llorenç Gomis, que està dirigit per un company periodista, el Jordi Pacheco i el Raimon Cartró.
Sí.
I el Joan Andreu Parra va assistir fa una setmana també a la presentació d'aquest documental i en trobeu doncs, tots els detalls a Catalunya Cristiana.
Doncs entrevistes, reportatges, opinió, cultura, tot això ho trobareu a Catalunya Cristiana. Recordem als nostres oients que diàriament envieu aquest, per correu electrònic aquest butlletí amb les notícies més rellevants. Tots aquells que estigueu interessats en poder rebre'l, podeu subscriure-us entrant en el web catalunyacristiana.cat i en la finestreta que us desplegarà deixeu les vostres dades i pam, Catalunya Cristiana us busca cada dia. La Carme Munté, senyora sotdirectora del setmanari.
Jo soc benvinguda en aquesta secció també, no?
Home, sempre, sempre. I jo molt content que estiguis amb nosaltres. Gràcies per estar una setmana més aquí al Camins. Descansa demà i ens retrobem properament.
Si Déu vol.
Vinga, doncs no se vayan todavía, a una i más.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins. Amb Rafa Sanahuja.
La, la, la.
Camins.
La, la, la.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Estàs hablando y no te estoy entendiendo de nada. Nada, nada. En mi cabeza lo que dices suena bla, bla, bla. Hablar por hablar.
endavants... endavants? Què vol dir endavants? No sé ni el que et dic a aquestes hores del dia. Seguim endavant. I és moment de rebre en aquest estudi, em fa molta il·lusió, la darrera visita va ser amb Ignasi Miranda, estava jo amb dies personals per l'operació del meu fill Mateo, i va venir l'Àngel Miret amb Ignasi Miranda, per tant, fa molts dies que no ens trobem en aquest espai, i em fa il·lusió. Àngel, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Què tal, com estàs?
Bé, amb un ull una mica...
A la virulé.
Sí, sí, virulé. Una petita intervenció quirúrgica, però vaja, encara ens hi veiem.
Sí.
No cal que porti bastó blanc, de moment.
No, de moment et veus que... A més, si t'ho he de tot cor, has vingut amb unes ulleres de sol.
Sí.
Molt fashion, que et queden molt bé. I dic, mira l'Àngel, que model, que modern. Ja sabia que era per la, ja sabia que era per l'operació, però tot i així, les pots adoptar de tant en tant perquè et senten bé. Tot
vinga.
I et senta bé tot.
Ho provarem.
Fantàstic. La calor com la portem? Fatal, no?
Jo malament sempre, la calor, ja saps que sóc dels teus, jo també. Sí. No.
Jo, és que
la
mi...
calor la podem deixar de banda, sí. Anem de cara al fred i allà sí. Som feliços.
És que, a més, Àngel, ara entrem en els temes teus, eh? Però hi ha una cosa que a mi em derrota, que és obrir els ulls a les 7 del matí i sentir ja aquella calda profunda que dius, bueno, si són les 7 del matí i ja no puc suportar-la. És a dir, jo tenir calor a les 12 del migdia encara t'ho compro, però a les 7 del matí, escolta, això no pot ser. Bueno. Vinga, doncs anem amb els temes que ens has proposat, a veure si ens dona temps de repassar-los tots. D'entrada, Dia Mundial del Refugiat, volies parlar. Quan és el Dia Mundial?
Doncs mira, el dia del refugiat ha passat ja, va ser el dia 20 de juny.
Val.
Aleshores, volia portar algunes dades, i saps que jo sóc bastant amic de les dades, més enllà també de la reflexió, jo crec que a vegades s'ha d'objectivar les qüestions, i volia que els nostres oients sapiguessin una mica per on va tot això, perquè es parla molt de refugis, parla de persones que fugen dels seus països, però volia endreçar-ho una mica des del punt de vista no solament de dades, sinó també des d'una certa percepció jurídica.
Perfecte.
Primera, què és un refugiat? Això està perfectament definida a nivell internacional per la Convenció de Ginebra, de l'any 1951, o sigui que fa uns quants anys ja,
i
signada per pràcticament tots els estats del món, i que diu el següent, l'hauré de llegir amb la seva literalitat. Diu, és tota persona que, per fonamentats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques, es trobi fora del país de la seva nacionalitat i no pugui, o com a conseqüència d'aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció d'aquest país. Per tant, abans es pensava l'any 51 molt en les estructures, diguem-ne, polítiques de persecució després de la Segona Guerra Mundial. Fixeu-vos que l'any 51 és pocs anys després de la finalització de la Segona Guerra Mundial.
Sí, sí, sí.
I, per tant, el món estava dividit en dos grans blocs, el bloc soviètic, comunista, i el bloc capitalista, per entendre'ns d'una forma, en fi, molt esquemàtica, si voleu.
Sí.
En aquest moment, en l'àmbit de refugis, s'hi estan incorporant elements nous, per exemple, el canvi climàtic, que obliga a que determinades persones hagin de fugir ja de, per exemple, d'illes del Pacífic, on aquestes illes es converteixen en inevitables per la pujada del nivell del mar.
Vale.
Algunes dades.
Vinga.
Que és el que et deia. Pues mira, d'Ucraïna han fugit... doncs hi ha 7 milions de persones...
7 milions, eh?
7 milions d'ucraïnesos que han tingut que fugir del lloc on es trobaven i s'han resituat a Ucraïna mateix. O sigui, com si nosaltres marxéssim de Barcelona i ens haguéssim hagut d'anar a viure doncs, a Girona o a la Seu d'Urgell. Però fixa-t'hi bé la quantitat de persones que han tingut que marxar del país. Polònia, que se la critica molt a vegades perquè té posicions presumptament molt de dretes, però mira, Polònia té en aquest moment 3.100.000 ucraïnesos vivint a Polònia.
3 milions.
3.100.000 és...
Una ciutat...
És la conurbació de Barcelona, és a dir, Barcelona més tota l'àrea que en diem metropolitana, més o menys són uns 3 milions d'habitants. Imaginem-se que tota aquesta gent es desplaça en un altre país. Però és que n'hi ha 850.000 a Romania, 700.000 a Rússia, 550.000 a Hongria, etc. Una borrada. Què són? Qui són aquests? Doncs mira, amb una proporció altíssima són el 72% dones i el 37% menors. Per tant, els que han fugit són dones amb nens, famílies amb nens. Els homes, com sabeu, s'han quedat majoritàriament en el país, enrolats a l'exèrcit o pendents de ser cridats a files.
Sí.
La mitjana d'edat és de 28 anys, per tant, tornem al perfil aquest de persones joves amb criatures, i amb un nivell de formació elevat. Es diu, això jo tinc els meus dubtes de que s'hagi avaluat bé, però es diu que el 60% tenen titulacions superiors. Aquest és el perfil de la gent que ha marxat d'Ucraïna amb el conflicte. A Espanya, quants ucraïnesos hi ha? Doncs mira, a Espanya n'hi ha 160.000, Déu-n'hi-do. 160.000 famílies, sobretot dones i nens, com dèiem, ucraïnesos.
Tu consideres que és una xifra acceptable?
Bueno, és el tercer país de la Unió Europea, deixant a part Polònia, que en té més. És el tercer país després d'Alemanya i França.
Per tant, no està malament.
Bueno, és una xifra... És a dir, els ucraïnesos no han tingut enormes dificultats per desplaçar-se. A veure, matitzem això.
Sí, home, sí,
és
ja
un
sabem.
Conflicte terrorífic, armat, en la qual has de fugir de casa teva amb el que t'has trobat i t'has pogut posar damunt de la motxilla, però han estat acollits relativament bé per la Unió Europea, pels països de la Unió Europea. Molt més, per tant, aquest és un primer paquet del que serien refugiats, els ucraïnesos. Després hi ha un altre gran paquet, que són els que venen d'altres països del món, molt més complicats, i els quals no se'ls ha donat, òbviament, el mateix acolliment que els ucraïnesos. Estem parlant de veneçolans, colombians, aquí a Espanya, peruans, marroquins, hondurenys, nicaragüents, etc. Quants n'hi ha d'aquests a Espanya? Doncs mira, l'any passat n'hi va haver 118.000 que van demanar acollir-se al refugi. Però ara vull fer una triple distinció de tipus jurídic, també perquè la gent segur que sent parlar de coses i després entén poc d'això, i és lògic perquè són qüestions de tipus jurídic.
Em sembla fantàstic, a veure.
Protecció temporal. Què és la protecció temporal que donen els estats? Només s'ha obert una vegada a la Unió Europea, que és amb els ucraïnesos. Que es diu, protecció temporal es dona a qualsevol persona que vingui d'aquell país. Sí, tot ucraïnès, pel sol fet de ser ucraïnès i acreditar la seva nacionalitat, té immediatament en qualsevol país de la Unió Europea dret a permís de residència i treball, l'educació i la formació professional, ajuts socials, atenció sanitària, etc. Això només ho ha fet amb tota la seva història una vegada a la Unió Europea, que és ara, amb motiu de la invasió d'Ucraïna. Això se'n diu protecció temporal. És urgentíssima, es donen 24 hores. Aquí no pot haver-hi cues, no pot haver-hi comissaries de policia. Tu, amb el passaport ucraïnès, tens aquest dret.
Vale.
Després hi ha el que en diem la protecció subsidiària. Aquesta té una durada de 5 anys i s'avalua en determinats països. No és tan urgent, seria, per exemple, el cas de Síria. Tot sirià que arribi a qualsevol país de la Unió Europea s'estudiarà i, pel sol fet de ser sirià, té moltes probabilitats de ser acollits. No totes, però moltes probabilitats.
Val.
I finalment hi ha el que és pròpiament el refugiat, que és aquell que hem definit a l'inici, que aquest ja no depèn del país, sinó depèn de les teves circumstàncies, al punt de que en el llistat de persones que demanen refugi a Espanya et trobes doncs, persones que són nord-americanes o britàniques o fins i tot franceses. O sigui, un francès que ve a Espanya i diu jo demano el refugi i la condició de refugiat a Espanya perquè soc musulmà i em persegueixen a Lió, perquè no sé què, i aleshores aquest és un procés molt més complex que requereix d'una anàlisi singularitzat i personalitzat en cada cas. Això és una mica el dibuix del que és avui el refugi a casa nostra.
Sí.
Mentrestant, la Unió Europea està intentant fer un nou model de refugiat molt més solidari, que ja es va intentar en el seu moment però va fracassar, i que alguna cosa haurem de fer, perquè, escolta, el papa francès ja ho ha dit moltes vegades, però que aquest any, ja el mes de març, portàvem més de 1.000 morts a la Mediterrània. Més de 1.000 morts ofegats intentant el trànsit d'algun d'aquests països, no ucraïnesos, ara m'estic referint als que venen per mar, a la Mediterrània, 1.000 morts. I aleshores vol provar un nou sistema en el qual la Unió Europea es comprometi a acollir un nombre determinat de refugiats, tot això, i insisteixo que és a banda dels ucraïnesos, i que es puguin repartir entre els països, perquè si no, què ha passat històricament? Que els països que són fronterers, Itàlia, Grècia, Espanya, són els que acaben, diguem-ne, assumint el major nombre de persones que demanen refugi, i en canvi els països, podríem dir nòrdics,
de l'interior,
no acullen molt menys, perquè els que tenen l'arribada immediata són aquests països de la riba, sobretot mediterrània. Sí. Bé, aquest és un sistema que la Unió Europea està intentant posar en marxa, però que té gravíssimes dificultats perquè hi ha dos països, paradoxalment un dels més generosos amb els ucraïnesos, que són Polònia i Hongria, que es neguen a acceptar cap tipus de redistribució de refugiats. Veurem què passa, perquè aquí hi ha un gran debat, que és un debat també de tipus jurídic, que és: la Unió Europea ha d'actuar i ha de prendre decisions sempre per unanimitat, que és el que passa ara, o es poden prendre decisions per majoria i que aquestes decisions siguin obligades per tots els països, malgrat que no hagin estat o no hagin votat amb la majoria? Aquest és el debat que està avui damunt de la taula i que marcarà, jo crec, les impromptes del que serà Europa en un futur bastant immediat.
Per això, amics oients, comptar amb Àngel Miret és un luxe, perquè aquests temes jo crec que no els escoltareu en altre espai. Fem memòria dels refugiats i de les situacions terribles que toca viure. Àngel, tenim 3 minuts clavats per tractar un dels altres temes que ens proposes. Per on vols anar? Per els equatorians o per les joguines?
No, mira, parlem de les joguines trencades. Vale,
perfecte.
Joguines trencades, en el llenguatge aquest de carrer, vol dir, doncs, persones que en algun moment han estat joguina, vol dir que la gent ha gaudit amb elles i que després...
No sempre pensem en parxís. Jo quan escolto joguines trencades penso en el grup parxís.
Una saps? Mica sí. Una
allò
mica
que són un espectacle i després la cosa acaba deriva, malament.
Deriva.
Sí.
Clar, és la joguina que serveix per distreure's tots, però que un cop es trenca o passa de moda, acaba un dia arraconat allà a casa i finalment algú se n'adona que encara tenim aquella joguina i un dia l'agafa i la llença a les escombraries. Uh-huh. Em refereixo, en aquest cas, a diversos futbolistes, però el que he agafat de referències, perquè m'ha impactat molt, n'hi havia hagut ja altres aquí, Jo recordo, per exemple, Julio Alberto, el Canito, que tu no sé si te'n recordes.
No, el Canito
sona. Sí, Canito és anterior, un jugador que havia estat de l'Espanyol i del Barcelona, que va morir molt jove, amb prop de 40 i pico d'anys, i que...
Però Julio Alberto el timó al cap, Julio
Alberto. Sí, però a Canito va acabar encara pitjor. Bé, en aquest cas es parla de Jacob Melis, que és una persona que en aquest moment té 32 anys, a qui va fer debutar precisament Carlo Ancelotti, l'actual entrenador del Madrid, que veig que, per cert, tu que estàs al dia d'aquests temes, ara em sembla que vol anar amb la...
Sí, sembla que ja és oficial que d'aquí un any estarà al Brasil.
Doncs aquest era una persona que brillava molt, aquest xicot, de manera que als 19 anys ja el van fer debutar a la Champions, 19 anys, debutar a la Champions, déu-n'hi-do, amb l'Ancelotti. Del Sheffield, després va anar al Chelsea, i va passar la joguina, es va començar a fer pesada, la joguina bevia, la joguina sortia de nit, la joguina no era conscient de la seva situació de privilegi, es va lesionar, va anar passant equips de menys categoria, els entrenadors, malgrat que era un home que sembla que tenia molta classe, se'l van anar traient del damunt, perquè no hi havia manera que anés als entrenaments, bé, etcètera. És una història coneguda, una joguina. I ara, en aquest moment, és un sense sostre, té només 32 anys, recordem, fa 4 dies, amb 19 anys...
Debutava a la Champions.
I en aquest moment ell diu, em passo el dia pensant on anar a dormir. És a dir, l'acullen alguns amics, l'acullen, doncs, persones de bona voluntat, entitats religioses, socials, etcètera, perquè és un alcohòlic. Bé, arrel de la crida que s'ha fet i doncs, d'aquesta publicitat de la situació d'aquest home, la bona notícia, i amb això podríem acabar, és que l'Associació de Futbolistes Professionals d'Anglaterra el farà ingressar a una clínica perquè miri de rehabilitar-se d'aquesta addicció. I d'altra banda, el Chelsea, que va ser doncs, un dels primers clubs en el que va triomfar, ha dit que si es recupera d'aquesta addicció, el contractarà per fer diverses tasques, diguem-ne, en els equips base, perquè ell diu, jo els hi puc explicar de quina manera no han de ser per no acabar com jo.
Mira, doncs em sembla una reflexió fantàstica, perquè al final sí que és cert que totes aquestes persones que toquen l'èxit tan aviat, una de les grans preocupacions, i tal vegada passem de puntetes, perquè estem més pendents de l'espectacle, de que ens agradin, de que aportin, no? Perquè l'equip funcioni bé, doncs han d'estar molt ben acompanyats, han d'estar molt ben guiats, les seves famílies han de tocar de peus en terra, perquè és que si no, és molt fàcil que amb els diners i l'èxit les coses es vagin de mare. Hem vist molts casos que han flirtejat amb totes aquestes històries i d'altres casos que no. Per exemple, jo sempre pensava, Leo Messi és car de tornar-se boig, no? Però no,
no
en aquest sentit no s'hi ha tornat i ben assessorat per la seva família, etc. Doncs ha anat molt bé. Àngel, escolta, mil gràcies per la teva visita, és un plaer retrobar-nos i gràcies per aquesta estona de reflexió. Nosaltres, que fem una petita pausa per publicitat i de seguida entrem en el món de la poesia.
Pero nada que ver. ¡Hey, hey, hey!
a punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el camí, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció. Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.